Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Notícia que acabem de conèixer, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, condemnat a 3 anys de presó pel cas de les multes. Així ho ha dictaminat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que considera que Bustos és culpable dels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'exalcalde hauria demanat retirar 2 multes a la seva dona i al seu fill, per la qual cosa se'l condemna a 18 mesos de presó per cadascun d'aquests delictes i 16 anys d'inhabilitació. En el marc d'aquest cas, també ha resultat condemnat l'exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, a 15 mesos i un dia de presó i 7 anys d'inhabilitació. Aquesta és la segona sentència que es coneix d'una de les peces del cas Mercuri després que el judici tingués lloc el juny passat. La primera va ser la del cas Montcada. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest divendres 14 de desembre.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia.
Fira Sabadell acull aquest vespre la 68a nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes organitzada per Òmnium Cultural.
En el transcurs de la vetllada es lliuraran alguns dels premis més importants de la literatura, com ara el Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros. La presidenta d'Òmnium Sabadell, Teresa Mira, ha assenyalat que l'acte tindrà un especial record per als sabadellencs Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Muriel Casals. Són declaracions al magazín El Matí.
Tenim 2 sabadellencs empresonats, Carme Forcadell i Jordi Cuixart, però també tenim gent molt vinculada a la ciutat, com Raül Romeva, Muriel Casals, tota la família, el seu pare, són sabadellencs. És especialment important que sigui Sabadell, ara que encara serà la segona nit de Santa Llúcia que tindrem presos polítics i presos ciutadans com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, o la mateixa Carme Forcadell, que ella ve de la lluita ciutadana, no?
Unes 1.200 persones assistiran a la 68a edició de la nit de Santa Llúcia, que començarà a les 8 del vespre a Fira Sabadell.
Els Pastorets de Sabadell tornen aquest cap de setmana a la Faràndula i al Teatre Sant Vicenç amb les direccions renovades.
I amb un repte per davant, mantenir el text original de Folch i Torres o adaptar-lo als nous temps. Alhora, les dues entitats presenten força novetats en els repartiments, així com en decorats, vestuaris i algunes escenes. I és que els Pastorets s'han convertit en un clàssic del Nadal a la ciutat, rebent més de 7.500 espectadors cada temporada.
El Sabadell tanca el 2018 a casa aquest diumenge amb un nou duel d'històrics contra l'Alcoyano.
L'equip del Collao arriba tocat a la cita, mentre que el centre d'esports no pot badar si vol seguir el ritme des de dalt. Fa uns minuts ha comparegut en roda de premsa l'entrenador Laquinat i l'ex de l'Alcoyano, Toni Saligrat. L'escoltarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió del temps amb la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Les temperatures ja són més altes que les d'ahir en aquesta hora, sobretot en punts del Pla de Lleida i també de la Terra Alta, on ara mateix tenim valors que es mouen entre els 3 i 6 graus. A d'altres punts de la Catalunya central tenim aquests valors de 1 i 2 graus i sí que són més baixes cap a la zona més del nord del Pirineu, i és que aquí mantenim el cel tapat i, de fet, així es mantindrà la resta del dia, fins i tot amb algunes precipitacions. Cal dir que cap a la resta de Catalunya encara tenim restes de núvols que s'han d'anar trencant. Avui no s'esperen precipitacions i poc a poc el temps també s'ha d'anar estabilitzant, i és que el sol, o bé, el cel asserenat, ha d'anar guanyant protagonisme. Pel que fa al vent, continuarà bufant, sobretot cap als dos extrems, la tendència, però és que perdi força de cara a la tarda. Pel cap de setmana tindrem bon temps demà, però en canvi, de cara a diumenge, torni a passar un front. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I avui hi ha convocada vaga d'interventors de Renfe. Això complica segurament la circulació de trens a aquesta hora. Ens ho explica des del Transmet, el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de metro que per l'avaria d'un tren, la línia 4, la línia groga, resta momentàniament aturada. També informar que s'està desenvolupant una manifestació que talla la Gran Via de les Corts Catalanes al centre de la ciutat. Aquest acte reivindicatiu afecta el recorregut d'algunes línies d'autobusos. TMB està adoptant les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat a les línies que gestiona. D'altra banda, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que avui Comissions Obreres ha convocat vaga de 23 hores, fins a les 11 de la nit del personal d'intervenció. Hi ha modificacions d'horaris a diverses línies de curta i mitja distància, entre les quals dos de Rodalies, l'R3 i l'R4, amb uns serveis essencials decretats del 66% en hora punta i del 33% la resta de la jornada. Teniu més informació al web rodaliesdecatalunya.cat, apps de Rodalia i al telèfon 941-0041. Sense deixar l'R4, recordeu que circula per via única entre Terrassa i Manresa amb un tren per hora i sentit. Els feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a l'R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, ara mateix tranquil·litat absoluta al llarg de tota la xarxa viària catalana, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web.
Notícia d'última hora.
L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, suma una nova condemna pel cas Mercuri, ara per la peça de la retirada de les multes. Segons acaba de fer saber el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'Audiència de Barcelona condemna Bustos a 36 mesos de presó i a 16 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per dos delictes de tràfic d'influències. Amb aquesta sentència, l'exlíder socialista podria entrar a presó, ja que se suma a la de la peça Moncada d'un any i 4 mesos.
Mig any després de la celebració del judici per la retirada de multes, l'Audiència de Barcelona ha emès una sentència condemnatòria. A part de la pena de presó i inhabilitació, Bustos haurà de pagar una multa de 400 euros. Però no és l'únic condemnat en aquesta causa. L'exintendent de la Policia Municipal de Sabadell, Josep Miquel Duran, té una pena de 15 mesos i un dia de presó per un delicte de tràfic d'influències. A més, també serà inhabilitat 7 anys i mig i haurà de pagar una multa de 301 euros. Per contra, l'Audiència de Barcelona absol Bustos i Duran dels delictes de prevaricació. L'aleshores tècnic Xavi Izquierdo també ha quedat absolt del delicte de malversació que se li atribuïa. Aquesta, recordem, és la segona sentència del cas Mercuri, 6 anys després de l'esclat d'aquesta trama. Encara resten obertes una trentena de peces, la majoria en fase d'instrucció.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Sabadell es converteix avui en capital de la literatura. La ciutat és l'escenari aquest vespre de la 68a nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural. En el transcurs de la vetllada es lliuraran alguns dels guardons més prestigiosos de les lletres catalanes, com el Premi Sant Jordi de novel·la, el Carles Riba de poesia o el Mercè Rodoreda de contes i narracions. Aquest és el segon cop que la nit de Santa Llúcia se celebra amb el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, a la presó per l'1 d'octubre.
Fira Sabadell és l'escenari aquest vespre d'un dels actes anuals més rellevants per la cultura catalana, la nit de Santa Llúcia. Un escenari que no és casual i és que pretén ser una mostra més de l'empremta sabadellenca de la cita. Ho ha reconegut al matí d'aquesta casa la presidenta de la secció local d'Òmnium, Teresa Mira.
Tot l'esdeveniment és molt recomanable perquè és un viatge al passat, però també al present, i és un viatge de la poesia a la indústria, d'alguna manera identificant els trets fonamentals de la nostra ciutat, no? D'on venim i cap a on anem.
La nit de Santa Llúcia és un acte eminentment cultural en què es lliuraran els premis més importants de les lletres catalanes, com el Sant Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros. Una cerimònia que arriba precedida d'intenses setmanes en què s'han organitzat activitats culturals de tot tipus per anar escalfant motors. Un lliurament de premis literaris que arriba precedit d'aquestes setmanes, com dèiem. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha afirmat al mateix programa que tot plegat demostra la riquesa cultural de la ciutat.
Exacte, sí, com deia, s'ha treballat en tot un programa les darreres setmanes molt complet, en el que han intervingut moltes entitats de la ciutat i el propi ajuntament, i que és un exemple de l'activitat i de la vitalitat que tenim culturalment a la nostra ciutat.
Tanmateix, Chacón ha celebrat que Sabadell pugui acollir un esdeveniment d'aquesta envergadura, al qual hi assistiran unes 1.200 persones, entre les quals hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs. Comença a les 8 del vespre.
La 68a edició de la nit de Santa Llúcia arriba en un moment transcendental per a Catalunya, amb nou polítics i líders civils independentistes a la presó per l'1 d'octubre i a les portes d'una reunió del govern espanyol a Barcelona que coincideix amb el primer aniversari de les eleccions del 21 de desembre, fruit de l'aplicació del 155 de la Constitució.
Per aquest motiu, la nit de Santa Llúcia d'enguany serà encara més especial. L'acte recordarà aquesta realitat amb una especial atenció per al sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Montserrat Chacón.
Una ciutat que ell s'estima, una ciutat que també l'estima, que el té molt present en aquests moments personals i de país tan difícils. I, per tant, jo crec que aquesta nit a Sabadell tindrem una gran festa cultural i alhora de reivindicativa, en certa manera, no, de valors democràtics, amb un marcat caràcter ciutadà que crec que és que el Jordi desitja.
Tot plegat enmig d'un context d'estira i arronsa entre els governs espanyol i català per la celebració divendres que ve del Consell de Ministres a Barcelona. L'executiu de Pedro Sánchez ha convidat oficialment el president Quim Torra a una reunió bilateral, una invitació que el govern català no ha descartat, tot i les protestes convocades pel CDR, la ANC i Òmnium a les portes de la Llotja del Mar, on s'han de reunir els membres del govern espanyol sota fortes mesures de seguretat. Teresa Mira, presidenta local d'Òmnium, creu que la data escollida no és casual, però defensa la mobilització ciutadana sempre que sigui pacífica.
Una protesta, evidentment, perquè això que et deia, no som il·lusos i es fa per pressionar-nos encara més i per recordar-nos que el 155 pot arribar en qualsevol moment. Això és el que ens està dient, venint a dir el Consell de Ministres. I nosaltres el que estem dient és que, malgrat tot, seguirem nosaltres sent defensors de la sobirania del poble. Uh-huh. I com que la sobirania del poble és més important que uns mandataris que al final estan elegits pel poble i qualsevol elecció ja els canviarà, doncs nosaltres estem allà fent un acte paral·lel intentant reivindicar aquesta sobirania.
Tot i això, el govern espanyol preveu enviar més d'un miler d'efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, vetllaran perquè la jornada transcorri sense incidents.
Canviem de tema. Els veïns sortiran al carrer aquest diumenge per reclamar el tancament de l'aeroport de Sabadell. El moviment veïnal del Vallès ha organitzat una manifestació des de la benzinera de Badia, on fa tot just una setmana que es va estavellar una avioneta costant la vida als dos ocupants, i anirà fins a l'aeroport. L'objectiu és reclamar les administracions que deixin de mirar cap a una altra banda davant d'un equipament que resulta perillós, sobretot per a les poblacions de Badia, Barberà i també Sant Quirze.
Just una setmana després del sinistre, els veïns volen fer sentir de nou la seva veu, sobretot perquè no volen que aquest es converteixi en l'enèsim accident, diuen, que les administracions desen en un calaix. Jordi Molins és portaveu del moviment veïnal del Vallès.
L'objectiu és aquest, és seguir protestant i seguir pressionant perquè es faci alguna cosa ja d'una vegada amb aquest aeroport, que, com tu molt bé dius, ja no una dècada, vull dir que ja venim des de l'any 97 pressionant aquí perquè es faci alguna cosa amb l'aeroport, que no pot ser que hi hagi aquests accidents i, a més, amb una infraestructura com aquesta envoltada de poblacions.
Molins veu amb bons ulls que les alcaldesses de Badia i Sant Quirze s'hagin posicionat clarament al costat dels veïns i hagin reclamat un trasllat de l'activitat de l'aeroport lluny de les zones urbanitzades. No obstant això, també recorda que fa molts anys que la problemàtica està sobre la taula i denuncia que només s'alça la veu quan hi ha un accident.
Seria desitjable que els ajuntaments segueixin pressionant a l'administració, perquè, diguem, és que cada vegada anem cada vegada pitjor. I hem d'intentar, com sigui, solucionar aquest tema de l'aeroport. Esperem que sigui així, però, clar, és que tampoc ens en podem... No és que no ens en puguem enfiar, són els nostres representants, però, clar, hem de pensar que cada 4 anys hi ha eleccions.
La manifestació d'aquest diumenge arrencarà a les 11 del matí des de la benzinera de Badia, on va tenir lloc l'accident de fa una setmana, i acabarà a l'aeroport de Sabadell.
I la Marató d'enguany tindrà un marcat accent sabadellenc. Diumenge, a les 8 del matí, Roger Escapa donarà el tret de sortida al certamen solidari de TV3 des del suplement de Catalunya Ràdio, el programa que dirigeix i presenta. Escapa ha explicat avui a Ràdio Sabadell que les primeres paraules seran per a l'exalcalde, Antoni Ferrés, el seu tiet. Aleix Granell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El periodista, nebot de l'alcalde del PSUC, ha confessat que ja té pensat com començarà la Marató d'enguany des de les zones.
El meu tiet era l'Antoni Ferrés, que durant molts anys va ser alcalde. Va morir de càncer l'any 2009, d'un càncer de pulmó, i jo començaré amb aquesta història humana, com ens va afectar també tota la família, a mi, com ho hem viure des de dins. I jo crec que tots i cadascun de nosaltres podem posar-hi una part personal, i jo és el que faré a les 8 del matí quan faci el tret de sortir de la marató. I després, doncs, clar, intentarem mantenir una mica totes les emocions al marge, perquè que serà, sé que serà complicat, perquè evidentment són qüestions que toquen de prop.
Ei, per què estàs tan trist? Amb llàgrimes als ulls. Vine amb mi, aixeca't. No.
És la cinquena vegada que la Marató es dedica al càncer. Aquestes, però, no seran les úniques activitats que es faran aquí a la ciutat. Per exemple, cada any algunes escoles sabadellenques obren les portes per fer-hi coses i recaptar fons per la Marató. És el cas de l'Escola Estel de Sabadell, que han preparat una jornada amb activitats de tot tipus. Anna Bayer n'és la directora.
Per nosaltres té un pes important en el nostre projecte educatiu. Nosaltres tenim tot el que és l'empremta social, que el que fem és intentar vincular els nostres alumnes a totes aquelles accions que podem fer perquè ells vegin que poden contribuir amb compromís a millorar qualsevol aspecte de la societat. Llavors intentem vincular-los i que des de ben petits ja se sentin protagonistes d'aquestes iniciatives.
A l'escola Miquel Martí i Pol també han preparat activitats de tot tipus, des d'actuacions a jocs. A més, pintaran el mur per la Marató i es farà una tòmbola solidària amb més de 300 productes que han donat als comerços del barri. En Ferran és un membre de l'AMPA de l'escola.
He volgut obrir l'escola també, no només als pares i als fills que hi van cada dia, sinó al barri també, sobretot als veïns, a fer veïns i fer escola.
A fer xarxa, no?
A fer xarxa, i al final és això, que tothom participi i que tothom estigui en aquesta festa, no només els pares que van a l'escola, sinó tots els veïns també.
Totes les activitats de les dues escoles, l'Estel i la Miquel Martí i Pol, seran obertes a tothom qui vulgui participar.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Més notícies. La policia municipal ha interceptat aquesta matinada un conductor begut i sense carnet al passeig Espronceda.
Es tracta d'un home de 27 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa de 0,40. Una patrulla de la policia va aturar el turisme en comprovar que conduïa de forma anòmala. Els agents han obert diligències contra el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial per conduir sota els efectes de l'alcohol i fer-ho sense haver obtingut mai el permís.
Ciutadans torna a demanar la retirada de la fotografia de Carles Puigdemont de la sala de plens.
El portaveu del Partit Taronja, Adrián Hernández, assegura que s'ha donat temps suficient a l'alcalde Matías Serracán per substituir la fotografia de Puigdemont per la de Quim Torra i creu que no s'ha fet per donar una falsa legitimitat a l'expresident. Hernández recorda que han demanat en repetides ocasions, tant al ple com a la Junta de Portaveus, la retirada d'aquesta imatge sense que hagi estat atesa. De la mateixa manera, el portaveu de Ciutadans ha insistit que l'article 85.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals només obliga a tenir en un lloc preferent de la sala de plens una efígie del rei.
Jornada de vaga dels interventors de Renfe.
Els treballadors reclamen un augment de la plantilla. L'aturada està tenint afectacions també a la R4 de Rodalies, que passa per Sabadell. Maria Castells, usuària de Renfe, explica com li afecta la vaga i lamenta l'estat d'aquesta línia.
La veritat és que bastant malament. No m'agrada la situació, perquè he passat de tenir més trens a tren a una a un tren per hora, i això em va malament, per horaris em va fatal, i he d'agafar trens més aviat i m'he d'esperar 45 minuts i això em va molt malament, si et soc sincera. Amb cotxe ja estàs en una hora, en canvi amb tren tardes dues hores, tardes molt més temps, i jo no entenc com pot estar tan malament aquesta línia, senten un trajecte tan important i que agafa tanta gent.
Aquesta no és l'única mobilització dels treballadors de Renfe en els pròxims dies. Comissions Obreres ha convocat una vaga el dia 21 i el 7 de gener, coincidint amb l'operació sortida i tornada de Nadal, respectivament. El sindicat denuncia falta de personal i exigeix un pla de recursos humans per renovar i rejuvenir la plantilla.
I a Sabadell no seria Nadal sense el Lluquet, el Rovelló, Lucifer i Satanàs.
Thank you.
Aquest diumenge a la tarda tornen els Pastorets a la Faràndula i al Teatre Sant Vicenç, uns muntatges que estrenen noves direccions i que es debaten entre mantenir l'essència del text de Folk i Torres o bé adaptar-lo als nous temps. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Aquest ha estat el moment més interessant de la tertúlia que han protagonitzat responsables i actors dels dos Pastorets de la ciutat. I és que el debat és ben viu tant a Joventut de la Faràndula com al Teatre Creualtenc. La conclusió a la qual han arribat Eloi Garcia i Carlota Gorgori del Sant Vicenç i Albert Gorina i Pol Berg de la Faràndula és que s'ha de trobar un equilibri entre l'original i els temps actuals.
Des de l'any passat, des de fa un parell, que procurava de fer que la Isabeló no fos tan pànfila o tan plana, per dir-ho així, i aquí ha sigut l'únic canvi de text que ens hem permès.
Sí, és complicat el text perquè, de fet, Folk i Torres la vesteix bastant així, malauradament, però bé, és el fet que comentaves tu d'empoderar també a la dona, doncs és un bon moment, no?, davant del públic que tenim i educar també en la mesura possible, tot i tenir el text de Folk i Torres.
I sense fer grans escarafalls de canviar tota l'obra, eh?, perquè llavors ja en fem una altra, exacte.
No, nosaltres, sí, per exemple, també hem fet, aquest any, nosaltres també l'Isabeló l'hem volgut fer una miqueta més forta, i nosaltres ho hem fet sense modificar el text, per exemple. Vull dir, simplement l'interpretació que cadascú li vulgui donar.
Aquests seran alguns dels canvis que presentaran les dues produccions. El Sant Vicenç, però, també s'ha redissenyat el pròleg de l'obra i hi haurà nous vestuaris i decorats. Al Teatre del Carrer de la República, en canvi, la majoria de canvis seran a l'elenc. Són les novetats que presenten els dos directors, Garcia i Gorina, que s'estrenen en el càrrec.
Ens van enganyar. Van enganxar un dia al vestíbul del centre i em van dir: escolta, mira, per què no t'animes a dirigir a Pastors i a personatges l'any que ve? I vens als assajos i muntes, a veure què.
Pues mira, en el nostre cas, la Montse l'any passat estava com a ajudant de direcció en el muntatge que dirigirà l'Albert González, i bueno, vam pensar a mi perquè havia estat com a regidor del muntatge, i mira, ja havíem dirigit també la Faràndula i ens vam endinsar amb aquest muntatge.
Un repte important per ells, ja que els Pastorets són unes de les obres més vistes de la temporada. L'any passat hi van anar més de 7.500 espectadors. Diumenge a 5:45 al Sant Vicenç i a 6:00 a la Faràndula arrencarà aquesta obra, que en tots dos casos es representarà fins a mitjans de gener.
I l'Acadèmia de Belles Arts inaugura demà la quarta mostra d'art emergent. L'exposició recull una trentena de treballs de diferents disciplines de la mà d'artistes que encara no són reconeguts. En aquesta ocasió, les obres seleccionades s'han escollit d'entre els 130 participants en el certamen d'art emergent. Com a particularitat d'aquesta edició, han augmentat els treballs presentats des d'altres punts de l'Estat.
La mostra d'art emergent comença a tenir ressò fora de Catalunya. A prova d'això és que s'hi han presentat artistes de Sant Sebastià, Màlaga, Càdiz i Extremadura. Així mateix, també ha arribat alguna obra des de Londres. Des de Belles Arts creuen que aquesta diversitat d'orígens contribuirà a complir amb l'objectiu de la mostra, fer entendre al gran públic que els artistes emergents no tenen per què ser joves. De fet, l'organitzadora del certamen, Núria Llorca, assegura que les diferències d'edat dels artistes són el punt fort de la mostra que es podrà veure a partir de dissabte.
Tenim artistes de molt jovenets i artistes que no són tan jovenets, i llavors, clar, la seva visió de l'art és molt diferent. Però trobo que és molt interessant perquè també trobem artistes que ja tenen una trajectòria una mica més consolidada que altres, i tot això conforma una mostra molt diversa que algú podria dir, bueno, és una col·lectiva i tal, però jo crec que és molt interessant veure com cada any hi ha diferents tipus de mostres. Aquest any, per exemple, és una mostra molt pictòrica, hi ha molt color i amb formes molt diferents unes entre altres. Llavors, trobo que és molt interessant.
Un jurat format per 6 artistes escollirà els guanyadors del certamen, que opten a un premi de 2.000 euros, dues exposicions al Museu d'Art, una residència a l'Estruc i un curs de fotografia. Les 30 obres finalistes es podran veure a l'Acadèmia de Belles Arts fins al 2 de febrer.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació, gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM, la ràdio serà teva. La ràdio la faràs tu. Kids FM.
T'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio La.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida. A Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Alegrías.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, me hubiese podido estar mejor si no hubiese tenido tantas complicaciones.
Sorpresas.
Son cosas que sobten, porque evidentemente la gente espera que fuesen dentro del marge o el facin fuera para los malos resultados.
Satisfacciones.
El objetivo cumplir, está 8 años a primera, es que es una salvajada.
Y también decepciones.
No lo hemos de utilizar como excusa. Ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
4 minuts per les dues. Repassem altres informacions més enllà de la ciutat. El president de la Generalitat, Quim Torra, no descarta reunir-se el 21 de desembre amb Pedro Sánchez.
Una posició que el president català ha agafat després de la carta enviada per la vicepresidenta Carmen Calvo al seu homòleg a la Generalitat, Pere Aragonès. Des del govern català insisteixen que la via del diàleg continua oberta i que Sánchez sempre seria benvingut, tot i que reitera la preferència de celebrar la trobada bilateral aprofitant el Consell de Ministres del 21D a la Llotja de Mar.
Un dia en què el Ministeri de l'Interior vol enviar 1.100 policies i guàrdies civils a Catalunya.
L'objectiu és reforçar la seguretat davant de la reunió del Consell de Ministres i les mobilitzacions de resposta que ja s'han anunciat. El seu dispositiu estarà encara obert com evolucionen els esdeveniments les pròximes hores, però podria ser el segon trasllat d'agents més gran dut a terme pel Ministeri després del dispositiu Copèrnic de l'1 d'octubre.
En aquest sentit, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha recordat que es podria enviar policia per suplir els Mossos sense aplicar el 155.
Hemos visto episodios puntuales y concretos, pero lamentables, en los que esa policía no ha sido capaz o no le han dejado mantener el orden público y durante horas ha estado interrumpida la circulación. Si vuelve a ocurrir, pues resultará claro que la Generalitat no es capaz de mantener el orden público. Y no hace falta acudir al 155, de acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
Segons el ministre, el 21 de desembre serà la prova de cotó de la voluntat política de la Generalitat i la capacitat de la seva policia per garantir el normal funcionament del Consell de Ministres. Borrell ha estat entrevistat a la COPE.
Abatut per la policia, el presumpte autor de l'atac al mercat de Nadal d'Estrasburg.
Els agents han acabat amb la vida de l'home després que aconseguís fugir del lloc dels fets i tot i estar ferit pels trets de l'exèrcit francès. La policia l'ha localitzat atrinxerat en un magatzem del barri de Neudorf. En l'atemptat van morir 3 persones i van resultar-ne ferides 3 més. França havia mobilitzat més de 700 agents per trobar el sospitós Sherif Shedkat, un jove de 29 anys amb nombrosos antecedents per delictes comuns.
Mor una nena de 7 anys per deshidratació després de ser detinguda a la frontera nord-americana.
La nena guatemalenca va morir deshidratada després de travessar la frontera de Mèxic amb els Estats Units acompanyada del seu pare. Segons el govern nord-americà, van ser detinguts el 6 de desembre amb un grup de 163 migrants. Al cap d'unes hores, la nena va començar a tenir convulsions i febre molt alta i els serveis d'emergència la van transportar en helicòpter a un hospital del Paso, on va arribar en aturada cardíaca. Ara s'ha obert una investigació per saber si els agents d'immigració van actuar correctament.
Doncs així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes i en una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.